Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Palau Notícies, amb Eduard García.
Bona tarda, obrim nou Palau Notícies, edició dimecres 20 de novembre de 2024. El gran recapte d'aliments d'aquest cap de setmana servirà també per ajudar a València. Eulàlia Soler és la coordinadora de Càritas Palau.
Identificats amb el peto aquest que diu gran recapte, que és un peto blau, i estarem a la porta recollint els aliments, tant del Caprabo com del Bonar. Però el Banc d'Aliments destinarà una part d'aquest gran recapte a l'ajuda a València.
Segons Càritas, actualment a Palau Solità i Plegamans hi ha unes 340 persones que necessiten ajuda directa per menjar. Ara mateix us en donem més detalls en un espai informatiu on també us parlarem de nou de rieres i de risc d'inundabilitat. I és que, en aquest sentit, en declaracions a Ràdio Palau, el Centre de Recerca Agroforestal, el CREAF, al Vallès diuen és zona de risc i defensen que les rieres mantinguin part de la vegetació.
Aquestes rieres han quedat una mica estrenyides, no? A vegades fet motes, fent canalitzacions fins i tot, no? Per poder nosaltres fer activitat econòmica al lloc on hauria de ser la seva plana d'inundació. I tota aquesta zona de Palau i tot el Vallès en general, no?, on conflueixen moltes rieres, doncs tenim un risc elevat.
Aquesta defensa arriba després que algunes veus hagin criticat que les neteges que es fan a la riera de Caldes no deixin el curs fluvial net del tot. I avui també us explicarem que s'amplia l'oferta d'actes entorn al 25N. El cartell impulsat per l'Ajuntament s'hi afegeix ara al Casal Popular La Revolta amb una exposició que es podrà veure diumenge al matí. Nàdia Tarifa és membre de la Comissió Feminista de La Revolta.
L'objectiu de l'exposició és crear consciència de l'origen de les violències de les dones que hem patit al llarg del temps fins a l'actualitat.
D'altra banda, la regidoria d'Igualtat ha confirmat que l'activista Pamela Valenciano tornarà a ser a Palau a les pròximes setmanes. Doncs a grans trets, aquests són els principals continguts de l'actualitat de dimecres 20 de novembre, que juntament amb d'altres, tot seguit us ampliem. Doncs ja ho heu sentit, que Palau Solità i Plegamans comença el compte enrere pel gran recapte que aquest 2024 posa el seu accent solidari en València. Aquest any el Banc d'Aliments destina la meitat de les aportacions econòmiques que es facin als municipis afectats per la Dana. Des de Càritas Palau, l'entitat a primera línia organitzativa, recorden que estaran presents els dos grans supermercats on es fa la recollida i també al seu local del carrer Mossèn Cinto Verdaguer al llarg de divendres i dissabte. I és que ara mateix a Palau es calcula que hi ha unes 340 persones que necessiten ajuda directa per menjar. Ens ho amplia tot plegat. Raquel Puig.
Un equip d'una setantena de persones estarà a les portes dels dos grans supermercats del poble on es farà la recollida directa d'aliments. Eulàlia Soler és coordinadora de Càritas Palau.
Estarem a la porta, identificats amb el peto aquest que diu gran recapte, que és un peto blau, i estarem a la porta recollint els aliments, tant del Caprabo com del Bonar.
Els productes bàsics que es necessiten són aquells ben envasats i de llarga duració, com arròs, llegums cuits, llet, llaunes de tonyina o altres, menjar infantil o oli. Un producte aquest que, degut a l'encariment, es redueix al de girassol per poder-ne fer arribar més quantitat. Aquests productes també es podran fer arribar al propi punt de Càritas els dos dies del gran recapte.
Tindrem obert el divendres i el dissabte el local que tenim a sota l'Ajuntament, que és el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que és el carrer de sota de l'Ajuntament. El tindrem obert divendres i dissabte per la gent que vulgui portar aliments sense que sigui en aquests supermercats directament. Si ens ho vol portar personalment perquè ho compra en un altre cantó i això, nosaltres tindrem obert.
Aquest és el primer any des de la convocatòria de l'any passat que el Banc d'Aliments i Càritas no compten amb l'ajuda directa que els feia arribar la Unió Europea, un entrebanc que, segons Càritas, s'ha superat per l'aportació directa de la Generalitat. El gran recapte 2024 també permet aportacions econòmiques a través de la donació directa al Banc d'Aliments.
Però el Banc d'Aliments destinarà una part d'aquest aquest gran recapte a l'Ajuda a València. Que nosaltres, per exemple, el que recollim menjar ens ho quedem a Palau, però el que recollim metàl·lic anirà al Banc d'Aliments, i el Banc d'Aliments s'ha compromès a cobrir necessitats de València de menjar. O sigui que jo crec que aquest gran recapte, a part de que ens solventi els problemes en els que estem repartint aquí, és molt necessari perquè ajudarem a València.
Soleil està convençuda que la crida a Palau també tindrà bona resposta, tal i com passa cada vegada que emergeix alguna necessitat.
A veure, ara és el gran recapte, no? Però com des de Càritas algun cop hem fet curt de llet o qualsevol cosa, ho hem demanat i l'hem tinguda. La gent de Palau és molt solidària.
Doncs l'expectativa de com va aquest cap de setmana. L'any passat es van arribar a recollir 3.200 quilos d'aliments que van servir per cobrir les necessitats de les famílies que reben les ajudes del rebost alimentari del municipi.
Des de Càritas expliquen que no s'han refet encara de la Covid. Des de llavors hi ha situacions familiars agreujades per l'atur de la pandèmia, després la inflació i al mateix temps amb lletres d'hipoteca pendents de pagar. I tot plegat sense un augment proporcional dels sous per poder fer front al dia a dia. Una fotografia social més comú del que ens pensem a Palau.
133 famílies, que són 341 persones. Menors en tenim molt pocs, De menys de 3 anys tenim 11 només. Però després de 3 a 15 sí que en tenim 100. D'aquests 340 n'hi ha 100 que són menors de 15 anys. I el que tenim és més dones que homes, com sempre.
Càritas també aprofita per desmuntar els prejudicis que encara hi ha, també a Palau, sobre qui rep les ajudes. Recorda que de les 341 persones que en reben al poble, només 42 es poden considerar immigrants per no tenir la situació regularitzada. El dispositiu del gran recapte estarà actiu, recordem, les jornades de divendres i dissabte als supermercats Bonària i Caprabo i també al punt de Càritas al carrer Verdaguer.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
I avui us tornem a parlar de rieres, perquè encara aquests dies es pot copsar a través de les xarxes socials certa preocupació davant possibles inundacions a Palau en els entorns fluvials. Tot plegat arran de les greus conseqüències de la Dana a València i també a les comarques tarragonines recentment. Enmig de la commoció social també circula desinformació, com per exemple que una riera amb vegetació és una riera bruta. Des del Centre de Recerca Agroforestal de la Universitat Autònoma ho han desmentit a Ràdio Palau.
Som mediterranis i això en rius i rieres vol dir que estem sobre terrenys d'hidrografia variada. És part de la definició de riera que ens fa a Ràdio Palau Pau Fortunyo, biòleg i tècnic de recerca del CREAF, especialitzat en seguiments relacionats amb la gestió del medi natural i concretament en el medi aquàtic continental. Fortunyo va centrar la seva tesi en l'estudi dels rius mediterranis i explica per què la zona del prelitoral català té aquestes avingudes d'aigua que, a més, segons l'orografia del terreny, tenen comportaments diferents al llarg de l'any.
De fet, el nom riera, no? ja ens dona aquest concepte de que no és un riu, no té per què fluir tot l'any. Molts cops aquestes rieres, no? Tot i que avui en dia segurament flueixen tot l'any, no? Perquè no només porten aigua de la seva conca, sinó que, com que passa per les nostres cases i estem moltes de les poblacions estan connectades al sistema d'aigües del Ter i Llobregat, doncs pot ser que d'aquesta riera també hi flueixi aigua del Ter o del Llobregat.
Amb el creixement demogràfic i econòmic de les darreres dècades hem viscut d'esquena els cursos fluvials que han acumulat diverses agressions a aquesta part del medi natural.
I molts cops just en aquestes planes, i sobretot aquí passa molt al Vallès, però a tot el litoral, diguem, català i mediterrani, no? I hem establert molt, no?, les persones i hem desenvolupat agricultura, després indústria, zones urbanes, no?, i molts cops aquestes rieres han quedat una mica estrenyides, no?, els hi hem dit, vinga, tu, posa't el màxim estret possible, a vegades fet motes, fent canalitzacions fins i tot, no?, per poder nosaltres fer activitat econòmica al lloc on hauria de ser la seva plana d'inundació.
Entre aquestes agressions, Fortunyo i altres experts hi sumen la de les canalitzacions de rius i rieres, obres calculades en base a uns valors de pluges que ja han caducat perquè cada cop tenim més glòries i més danes.
Aquesta falsa sensació de protecció, perquè molts cops aquestes canalitzacions el que fan és encara fer augmentar el risc, no? Sobretot quan són aquests esdeveniments tan brutals, no? I tanta quantitat d'aigua en una zona canalitzada i estreta, el que fan és agafar molta velocitat i, per tant, després l'aigua aquesta genera un risc, hi ha un risc més gran de que produeixi destrosses, de que produeixi danys a infraestructures, no? I tant de bo que no, però també a persones.
Per revertir el risc i en base al mal humà fet fins ara a les rieres, Fortunyo recorda la importància de les tasques de manteniment. Ressalta que una riera amb vegetació no és una riera bruta.
La sensació de que la vegetació és brutícia, que ens pot impedir, impedeix, no?, que l'aigua flueixi, molts cops és pot fins i tot ser contraproduent. I el que diem no és netegem les rieres, no netegem les lleres, sinó que fem un manteniment, no? I això sí que hi ha subvencions, molts municipis, segurament aquí a Palau també, no?, que any rere any doncs, es gasten uns diners, que segurament és diner públic, ja sigui de l'ACA, ja sigui de les diputacions, del municipi, no?, per fer aquestes estallades, no?, de canya, i sobretot és bueno, neteja, manteniment de la canya.
Tot i que porta segles amb nosaltres, es continua parlant de la canya americana com a invasora per la capacitat que té de reduir altres espècies que abans havien poblat les ribes i que ara, a través de projectes de replantació, s'han de recuperar al màxim.
Que vols de ribera natural és de pollancre, d'àlbers, de salzes, de tot aquest portes arbustiu, d'alocs, de pellaners, de tamarius i tota l'herba, i per tant tota aquesta biodiversitat d'ocells, de plantes, d'amfibis, de mamífers que porta. Tot això se simplifica, es degrada i el que fa una espècie invasora és aprofitar aquest espai per créixer sense control. Retirant, contribuint, no?, a renaturalitzar aquests llocs, a fer-los una mica més com eren sempre, no?
Vetllar per aquesta biodiversitat, diu Fortunyo, també vol dir limitar riscos futurs. Una aposta que, malauradament, també afegeix, és desigual als municipis.
Si està plovent molt aigua amunt, per allí passarà, ha de passar l'aigua d'alguna manera. I de la forma que passa aquesta aigua és quan pot ser molt més perillosa o menys perillosa, no? I el que sempre diem és intentem recuperar aquests espais on es pugui, no? No podem parar l'activitat econòmica, destruir un municipi sencer, un polígon industrial sencer, per recuperar una riera, però intentar trobar aquests espais, no? Petits projectes o mitjans projectes, cada cop, no?, que vagin buscant aquestes bases d'eliminació, llocs on el riu es pugui eixamplar, perquè llavors aquesta velocitat de l'aigua, aigua avall, diguem, corrent riu avall, es disminueix molt i també disminuïm molt el risc que pugui fer desastres.
Una altra constatació feta per aquest biòleg expert en rius mediterranis és que els continus interessos econòmics i el garbuix entre administracions no faciliten aquest abordatge global i necessari dels nostres espais fluvials.
Palau Notícies.
Repassem ara més temes ràpidament i ho fem d'entrada parlant de l'alerta activada per fort vent en molts punts del país, però que Palau-Solità i Plegamans no ens estan causant danys destacables.
No obstant, des de Protecció Civil recorden que quan hi hagi avisos de vent fort cal vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.
I avui hem de parlar de la segona parada de l'OH Mòbil, que avui ha estat al barri dels Turons. La furgoneta cedida per la Diputació i equipada amb serveis per atendre consultes ciutadanes ha completat la seva segona jornada al llarg del matí d'avui al carrer Susqueda.
Amb el lema l'atenció ciutadana més a prop teu, dues persones de l'oficina d'atenció al ciutadà donen suport a tràmits digitals o atenen les consultes que els hi adreça la ciutadania. La pròxima sortida de l'OH Mòbil serà el 4 de desembre al barri dels Pins de Can Riera, al mateix carrer dels Pins, de 10 del matí a 2 del migdia.
I un apunt de servei per parlar de canvis en l'horari d'atenció de l'oficina de català de Palau, que atendrà també des de la nova biblioteca.
El servei d'assessorament lingüístic, que pertany al Consorci per la Normalització Lingüística, es desplaçarà a la biblioteca L'Alzina un cop per setmana. A partir de demà mateix ho farà tots els dijous de 12 del migdia a 2:15. Els trobareu a l'aula digital del primer pis de L'Alzina.
Palau Notícies.
Només em toma sa cara quan me mori no em vestiu. Només em toma sa cara.
Doncs de fons està sonant el trio Maralà, que actua divendres a Palau en el marc dels actes del 25N, i és que ens volem fer ressò ara de més detalls que es coneixen sobre la programació d'actes entorn al Dia per l'Erradicació de Violències contra les Dones. Perquè el Casal Popular La Revolta amplia les propostes amb l'organització d'una exposició i un taller en clau reflexiva. I des de la programació municipal es confirma que Pamela Valenciano tornarà a Palau a les pròximes setmanes.
Aquesta activista, que en els darrers 3 anys ha estat present al cartell del 25N amb No solo duelen los golpes, tornarà aquest any també a Palau per fer les habituals sessions al Teatre de la Vila adreçades a alumnes de secundària. Valenciano tenia tancada la data d'actuació el 12 de novembre a Palau, però va coincidir amb la convocatòria de vaga que van fer els estudiants en protesta per la gestió de la Dana, i això va obligar a revisar de nou el calendari. Ho va explicar a Ràdio Palau la regidora d'Igualtat, Feminismes i Polítiques LGTBIQ+, Patricia Freire.
Ideològicament i políticament no és correcte. Hay que respetar cuando se convoca una vaga, por eso hemos suspendido el 12 de noviembre y será en diciembre. Aún no tenemos concretada la fecha, pero será un pase en diciembre, porque son las opciones que la compañía nos ha dado, febrero o diciembre, y bueno, se está terminando de cerrar la fecha con los institutos que son los que participan.
Per cert, encara pel que fa a retocs al cartell, la regidora recorda que l'acte de demà passat, titulat Esports i Gènere, es fa a la sala de reunions del pavelló Maria Víctor. En detall els motius.
La idea de canviar el lugar ha sido por esto, porque son mucho más participativas los talleres que hacemos en los lugares a donde van dedicados, ¿no? En este caso, como son entidades deportivas y están siempre en el pabellón trabajando, igual el traslado hasta cualquier otro edificio municipal igual es más complicado o no tiene aquel atractivo que sea en el mismo lugar. Y queremos eso, un taller que sea muy participativo.
Com dèiem, amb motiu del 25N, la Comissió Feminista del Casal ha preparat una exposició per assenyalar i reflexionar entorn la violència vers les dones al llarg dels segles per diumenge 24 al matí. Això ens ho explica Nadia Tarifa, membre d'aquesta Comissió Feminista del Casal Popular La Revolta.
L'objectiu de l'exposició és crear consciència de l'origen de les violències de les dones que hem patit al llarg del temps fins a l'actualitat. Quines són les diferents formes de violència que s'exerceixen i com aquestes han anat modificant-se al llarg del temps, però que encara són vigents en alguna de les seves formes.
Per tal de facilitar un espai d'intercanvi i trobada, també s'inclou un taller de manualitat amb peces de roba.
Durant aquesta invitació a la reflexió, doncs, les visitants poden endur-se una tote bag decorada per elles mateixes, i si porten una samarreta de casa, doncs, també la podran decorar allà in situ amb els materials que oferirem.
La proposta d'aquest 25N al Casal, recordem, és per diumenge 24, amb entrada lliure i participació gratuïta a la seu de la Revolta, al carrer Plegamans número 12.
Palau Notícies.
Doncs així ens apropem al final, però no tanquem edició sense abans fer referència al temps per parlar de tranquil·litat, però amb alguns núvols a Palau, amb termòmetres un pèl més curts avui. Màxima de 19 graus i mínima de 10. I ratxes de vent que, malgrat l'alerta, a Palau no han passat dels 40 km per hora. Per saber si demà el vent en calma, connectem amb la previsió meteorològica. Bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia està sent el vent. Ja hem tingut ràfegues gairebé de 100 km per hora en alguns indrets del Delta del Llobregat, del Camp de Tarragona i també en àrees elevades tant del Pirineu com del Montseny. És un vent de ponent en gran mesura. Afecta el 75% de Catalunya a hores d'ara i encara seguirà bufant. Al llarg d'aquesta tarda i vespre, les comarques del sud de Barcelona, la Catalunya Central, gran part de Lleida i Tarragona. També una mica de tramuntana, però en aquest cas cap a l'Alt Empordà. A la resta de Girona el vent és molt més feble i també més humit. Per tant, s'aniran formant cada vegada més núvols i ja abans que es faci de nit, el cel acabarà força tapat en aquesta banda sud-gironina, amb alguna pluja fins i tot al llarg d'aquesta nit i matinada. A l'Alt Pirineu algunes nevades baixant de cota als 2.000 metres i el dijous serà un dia càlid, fins i tot encara pujarà més la temperatura i amb molt de vent. Atenció a la tarda, sobretot entre les comarques de Girona i al voltant del Montseny. Demà amb algunes nevadetes a l'Alt Pirineu. Locals, no gaire importants.
Doncs així, amb aquesta previsió del temps, tanquem ara sí el Palau Notícies. Tanquem l'edició de divendres 20 de novembre. Ha estat fruit de la tasca d'en Joan Martínez de les Vies de So, de Raquel Puig a la redacció i de qui us parla a l'edició Eduard García. Espai de notícies que reematem aquesta nit a les 11, també demà al matí a les 7 i a la 1 del migdia, i també el podeu tornar a escoltar, si voleu, a través de la nostra pàgina web, a radiopalau.cat, i també en diverses xarxes socials. Més continguts tot seguit Ara us deixem amb el magazín al meu carrer. Nosaltres amb més notícies i tornem demà de nou en directe, com avui, a les 6 de la tarda. Us hi esperem. Que vagi bé. Adéu-siau.
Ràdio Palau, marcant la diferència.